Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I si sou dels que quan eren petits aprofitaven per anar tots els estius d'acampament i guardeu encara el vostre folar com si es tractés d'un tresor, si sou d'aquests, estigueu ben atents, perquè dimarts a 8:15 del vespre es presenta a la Unió Excursionista de Sabadell el llibre Orgull Xirocaire, de la periodista vallesana Elisenda Rovira. Ens el descobreix la Mireia Sanz.
Vella xiruca, quantes hores passades, quanta alegria fa reviure el meu cor, quantes cançons al teu bon pas...
Orgull Xirocaire és un llibre pensat per tots aquells que tornarien a anar d'acampaments. Elisenda Rovira, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per tant, hem d'entendre que tu ets de les que ara mateix tornaries a fer la motxilla i marxaries d'acampament?
Doncs sí, sí que ho faria, i tant. I a més, ara que ja ve el bon temps i ve Setmana Santa, que és l'època gran dels campaments, hi tornaria segur.
Quin és l'objectiu que hi ha darrere d'Orgull Xirocaire?
Bé, aquest llibre es diu Orgull Xirocaire, però potser per algunes persones es podria dir Orgull Cumbaià, o Orgull d'Esplai, o Orgull de Cau, o Orgull al final de totes aquestes persones que han passat per moviments de lleure, que hem tingut monitors o caps, que eren gent jove amb moltes ganes, que no cobraven ni un duro per portar-nos a la muntanya i anar amunt i avall, o ho hem fet nosaltres mateixos, això de fer de monitors o caps, i que volem recordar amb un somriure, amb una mica d'ironia, amb una mica de bon rotllo, doncs, totes aquestes experiències i anècdotes que vam viure, perquè és hora, doncs, de recordar-ho i de posar-ho en valor, també.
En certa manera, però jo també hi ha al darrere una mica de reivindicació o de fer fora les males fames, diguéssim, perquè parlant en plata, no?, un xirocaire també té aquest tema conveià, el mateix que deies tu, no?, una mica de dir, escolteu, que aquí darrere hi ha molta feina, no?
Exactament, és ben bé això, perquè la paraula xirocaire es fa servir moltes vegades amb una connotació molt negativa, no? Quan diem que algú és un xirocaire, de vegades es diu amb una mica fins i tot de sorna, i vol dir que... Això ho han fet 4 xirocaires, no? Doncs vol dir que ho ha fet algú o que és una cosa molt d'estar per casa, o una cosa molt naïf, que són gent que van amb el lliri a la mà, totes aquestes coses. I, de fet, en els últims mesos, amb tot aquest procés polític que hem viscut al país, moltes vegades s'ha dit, doncs, això és una cosa de xirocaires, no? Llavors, el que fem al llibre, o el que vol fer, és una mica, doncs, girar la truita i apropiar-nos d'aquesta paraula i dir, sí, som xirocaires, o el que deia, o hi ha gent que li diu conveiars, o d'esplai, o de cau, el que tothom se senti més còmode dient, i ens en enorgullim, perquè vam viure moltes coses xules, moltes anècdotes, vam conèixer gent i amb qui vam crear uns vincles molt bonics, però és que, a més, aquest pas pel cau per l'esplai ens ha portat uns valors, una manera de fer les coses, un esperit que després, jo crec que qualsevol persona que hagi passat això per un cau, per un esplai, o que hagi anat d'acampaments amb el centre excursionista, amb el grup de joves, amb qui sigui... adquireix com un gen que després aplica a la seva vida, a la feina, a l'associacionisme, implicant-se amb entitats, amb moviments diversos, i això es nota, no?, a la societat. A Sabadell segur que es nota que hi ha molta gent que ha passat per esplais i pel cau també que hi ha aquí a la ciutat, i això es nota a Catalunya, es nota a tot arreu, no?
Clar, aquest llibre, ara després el desgranarem una mica perquè la gent s'imagini una mica el que tenim entre mans, però per molt que tu hagis estat xirocaire... Entenc que al darrere hi ha hagut d'haver una mica de recerca, una mica d'informació de més enllà del que va viure l'Elisenda en el cau on ella va estar de jove, no? O fins i tot de nena, no?
Exacte. Jo soc de Sant Llorenç Savall, d'aquí del Vallès, molt a prop de Sabadell, i anava al cau d'allà, no?, que encara existeix, l'agrupament Escolta i Guia 7. Però, clar, jo el que no volia... És a dir, la idea del llibre no és fer un tractat teòric sobre com d'important és anar a l'esplai o al cau, no. La idea del llibre és recordar anècdotes i vivències que tots hem viscut i fer-ho d'una manera fresca i desenfadada, no? Llavors, és el que tu deies, esclar, jo no podia córrer el risc que aquest llibre fos només sobre coses que potser només fem al cau de Sant Llorenç, o potser només he viscut jo, o potser... No? Llavors, el que vaig intentar és que no, que fos un llibre al màxim de representatiu possible, identificar quines són aquelles coses que la gran majoria de gent que hem anat de campaments hem viscut. Per exemple, que fèiem una sopa amb una olla de 5 litres i a vegades passava que l'aigua, el líquid de la sopa s'evaporava i allò es convertia en una massa que semblava formigó armat, no? Però ens ho havíem de menjar igualment, perquè era el sopar, no? O quan plovia i ens mullàvem i ens entrava aigua a la tenda o sortíem a fora, no? A jugar i directament ja ens mullàvem. O quan fèiem bivac, l'experiència de fer un cim, totes aquestes coses. Per saber què és allò que és més comú o que tothom ha viscut o que la gent recorda de manera més entranyable, les cançons, els jocs, etc, vaig crear un formulari d'aquests de Google, una enquesta online, i la vaig anar enviant a gent, amics, que el van reenviar als seus amics, i vaig acabar amb unes 120 respostes de molta gent que ni tan sols conec i que em va explicar què era allò que recordaven amb més entusiasme o amb més nostàlgia dels campaments. O sigui que des d'aquí un agraïment a tota la gent que em va ajudar a responent a aquesta enquesta.
I amb aquesta recerca que has fet, has pogut detectar si ha canviat molt amb el pas dels anys? És a dir, si des dels anys 90, 80, 70 o fins i tot 2000, fins avui dia amb tota la tecnologia, els mòbils, les pantalles, ha evolucionat molt el món del campament?
Clar, això també, el formulari aquest, en l'enquesta aquesta, preguntava en quina època les persones van anar al cau o a l'esplai per tenir una idea, no? Hi havia gent que anava de campaments als anys 60, que ara ja tenen una edat, i gent que ara, avui en dia, són monitors, no? Per tant, hi havia molta diversitat. Sobre l'evolució, jo crec que han canviat els objectes, han canviat alguns objectes. Per exemple, el company de la meva mare, que va ser escolta fa unes quantes dècades, em deia que ell no tenia sac de dormir. Ell anava amb una manta que la seva mare li cosia, és a dir, una manta, la doblegaven pel mig i la cosien i perquè, diguéssim, perquè agafés forma del que ara entenem
per
sac de dormir.
Sac, no?
O que les tendes canadenques no tenien lona a terra, dormien
Ostres.
Directament sobre la gespa, no? Evidentment, tot això ha canviat. Ara tenim aquests iglús que pesen tan poc i que ja no suposen el que era abans carregar una canadenca, no? Tot i que les canadenques tenen un punt molt especial per molta gent, no? Però, és a dir, els objectes han canviat. El que no ha canviat tant, penso, és l'esperit i els valors que hi ha al darrere. Al final, quan tu vas de campaments amb una colla, allò és gairebé com una minisocietat, no? Crees molta companyonia amb els companys, vius durant 10 o 15 dies com en un altre món, no? On allò que importa és la gent que tens al voltant, el que passa dia a dia, el contacte amb la natura, si ara plou, si ara fa sol, si ara fa vent, tot això és molt important perquè vius enmig de la natura, no? I penso que això és el que no ha canviat, els valors que hi ha al darrere d'espavilar-se, que avui en dia necessitem, jo penso que, doncs, coses que ens facin espavilar, no? Que ens facin créixer, viure petites aventures, haver-se d'espavilar un mateix, haver d'ajudar a cuinar, haver de muntar la tenda, a riure i jugar amb els companys i desenganxar-se una mica dels pares, no? Tot això i tots els valors que hi ha al darrere de solidaritat, de compromís social, de capacitats de lideratge, tot això no ha canviat tant. I potser és que fa més falta que mai, no? Estar 15 dies al Pirineu sense tocar un iPad o tocar un ordinador és tot un repte.
És revolucionari, fins a cert punt. De fet, en el llibre dius textualment: els campaments ens van ensenyar més coses que el millor màster de la universitat més prestigiosa. Anaves una mica en aquesta línia, no? Però quins tipus d'ensenyances hi ha darrere d'un campament?
Exacte, aquí, clar, jo no soc imparcial amb això. Però sí que penso que, per exemple, la gent que hem anat de cau o d'esplai, de vegades tenim un radar que detectem gent que ha passat per aquests moviments. Això no vol dir que la gent que no hagi anat al cau o a l'esplai no pugui ser fantàstica, organitzada, motivada, compromesa, no estic dient això. Però el que sí que vull dir és que la gent que hi ha passat de vegades es detecta, perquè, per exemple, què aprens al cau, doncs, o a l'esplai? A ser una persona resolutiva, a tenir capacitat de solucionar els problemes amb allò que tens a les mans, perquè si ets al mig del Pirineu i se't trenca un pal de la tenda, doncs t'has d'espavilar per muntar-la, sigui com sigui, no? Assumir responsabilitats, perquè quan vas de campaments, cada nen o nen, en funció de la seva edat, doncs assumeix unes petites tasques per el funcionament general, no? Doncs això d'ajudar els altres, de si estem pujant una muntanya i un company doncs no pot caminar tan de pressa, l'esperem. Si a mi no em queda aigua i el company sí, doncs segurament la compartirà amb mi, no? Tota aquesta sèrie de valors. I també, sobretot per mi, el que deia abans, esperit crític, compromís social, perquè també són una manera, el cau i l'esplai, de descobrir altres realitats i de preocupar-nos pel que va més enllà del nostre melic, no? Que això és molt important. I habilitats de lideratge, de treballar amb un equip, de saber tirar endavant i d'aconseguir les coses que ens proposem. Així per resumir, podria seguir.
De fet, per expressar una mica aquesta realitat, crec que ens has posat al final del llibre alguns personatges, algunes persones amb gran notorietat a dia d'avui, perquè veiem doncs, que les persones que han passat per aquí tenen una trajectòria, no? Penso en l'actriu Sílvia Abel, penso en Jordi Cuixart, el sabadellenc que tenim empresonat ara mateix, de la parellada, o Tomàs Molina. Per què vas buscar aquest tipus de personatges? Una mica buscant aquesta provocació de dir fixeu-vos fins on s'arriba?
Clar, perquè jo penso que, en general, les persones després, és a dir, anar al cau a l'esplai està molt bé, el que és important és que això et transformi a tu com a persona i que després tu, en altres àmbits, apliquis tot aquest esperit crític, aquestes ganes de canviar les coses que has après, no? I jo penso que això és el que fan algunes d'aquestes persones, o totes les persones que has anomenat ara, no? Perquè doncs el Tomàs Molina és un meteoròleg, però no és un meteoròleg i prou, és un meteoròleg que viu moltíssim, no? Doncs la meteorologia, que segurament es coneix cada vall i cada riu de Catalunya, no? Per què? Doncs per moltes coses, però també perquè quan era adolescent amb el cau o amb l'esplai, en el seu cas era l'aspirantat de Sant Josep de Badalona, si no recordo malament, doncs ja se sabia el nom de les plantes en llatí, no? Llavors, no sé, l'Ada Parellada té una història divertida del cau de Granollers, que els seus pares tenien la fonda, tenen baix a la fonda Europa allà la seva família, i ella doncs no té tan bon record, però ve d'una família molt, molt escolta i també n'ha après moltes coses, no?, d'aquests moviments. I parlaves ara d'en Jordi Cuixart, el sabadellenc. Per mi les paraules d'en Cuixart són una de les coses que em posa més la pell de gallina d'aquest llibre. Ella, aquestes entrevistes, aquestes persones, les vaig fer al maig de l'any passat, a la primavera, si no recordo malament. I, evidentment, la situació era molt diferent de la que és ara, no? I, casualment, en Jordi diu que l'esplai li va ensenyar a afrontar les adversitats amb un somriure, no desanimar-se, tirar endavant, a confiar, i això, a mi, llegint-ho ara, de veritat és que és això que em posa la pell de gallina. De fet, li vam fer arribar un llibre a la presó i em va escriure una carta preciosa on parla d'això, no? De com pensar en aquestes nits fent vivac, en aquestes nits estrellades, en aquests moments de companyonia, l'està ajudant a superar aquesta estada tan injusta i tan dura a la presó, no?
Anem a desgranar una mica el llibre perquè hi ha moltes coses que segur que us arrencaran un somriure.
Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre, baixarem a les valls quan es faci fosc, vora el foc a la nit freda, cantarem una cançó.
Clar, fer el cim, ja ho citaves tu ara, és un dels punts importants que desgranes en aquest llibre, però a mi m'ha fet gràcia perquè el primer de tot que planteges és el primer que hem de fer és preparar la motxilla, perquè si no, no podem marxar, no?
Exacte.
I clar, tot el recorregut aquest que hi fas al darrere de la motxilla realment és curiós, no? Perquè què és l'essencial que ha de tenir la motxilla d'un xirocaire?
Clar, el tema de fer-te una motxilla dels campaments és, primera, que l'hauràs de portar a l'esquena. Per tant, això ja ens limita, no? Perquè llavors hi ha el típic gag d'aquell nen que es posa una motxilla que pesa tant que cau enrere, no? Això no hauria de passar. No ha de ser molt grossa ni molt pesant, perquè l'has de poder portar, però alhora has de poder viure durant uns quants dies amb allò que hi ha allà dins. Per tant, és una cosa que té la seva complexitat, diguéssim. Llavors, esclar, parlem del sac de dormir, és un imprescindible, de la carmanyola, perquè segurament ens haurem d'emportar el menjar del primer dia o després doncs, ens servirà per menjar amb els àpats, per menjar tots els àpats dels campaments, la cantimplora, evidentment, per anar d'excursió, les sabates, les xiruques mítiques, que ara ja no, la marca xiruca...
Però tothom no, la visualitza,
exacte. Jo crec que ha quedat en el record.
És la imatge, no?
És d'aquelles coses que era... La xiruca és una marca comercial, però que ha acabat adquirint o ha acabat sent el nom de l'objecte, no? Com passa, no ho sé, amb la nocilla, per exemple. No hauríem de dir marques, eh?
Però no, però ja que ens portin un pot i tot ho arreglem ràpid.
Total que això, que hi ha d'haver un sac, una carmanyola, una motxilla, les xiruques són molt importants, la capelina, perquè si plou i estem al mig d'una ruta ens hem de poder tapar nosaltres, i la motxilla, no? i llavors podríem seguir amb la roba d'abric, amb si allò, el necessari normalment acostuma a ser petit, perquè diguéssim que no tenim precisament un lavabo, no? Una dutxa.
Ara ja anirem al lavabo, que també dona molt de sí, però sí que jo quan et llegia pensava, amb aquest aprenentatge, aquesta dona ha de saber fer maletes quan marxa de viatge en un moment. Això ho notes o no ho notes?
Això ja entraria en el terreny personal, però jo he de dir que soc bastant maniàtica fent maletes. És a dir, jo he marxat 3 setmanes al Vietnam amb una motxilla de 5 quilos. Vull dir, per mi això és lo...
O sigui,
és el que m'agrada, és la manera com m'agrada viatjar. Vull dir que hi ha coses que et queden marques de fàbrica dins, que després et fas gran i segueixes portant.
Clar, un cop feta la motxilla, per si no teníem prou, arriba el repte d'arribar en un lloc, no?, i haver-nos de muntar la tenda, muntar el campament... Clar, tot això, nens, no?, en molts casos.
Clar, bé, crec que els nens, en el cas dels agrupaments escoltes, a partir dels 6 anys aproximadament ja hi poden anar. Però bé, hi ha nens i nenes de totes les edats. Evidentment, aquí hi ha el rol dels caps i dels monitors, que no em cansaré mai de dedicar-los allò aplaudiment simbòlic sempre que puc, perquè són gent molt motivada i que fa una feinada preciosa, no? Doncs sí, arriba el moment de plantar el campament. Llavors hem de tenir en compte, en un terreny on estem, no?, en un prat, hem de tenir en compte, doncs, on hi ha sol, on hi ha ombra, quina zona destinarem per dormir, posarem les tendes, quina per jugar, quina per cuinar, quina per anar al lavabo, que això ja...
Ara hi anem, ja ara hi anem, perquè, clar...
Llavors, esclar, s'han de muntar les tendes bé, perquè ens han d'aguantar durant molts dies. Tot això, doncs, esclar, té una certa complexitat. El que passa que al cabo l'esplai, tot això es viu de manera... molt divertida, perquè al final ho fas amb els teus amics i estàs com de vacances, no? És a dir, que tot es fa de manera divertida i bé, però sí, amb un nen o nena de 6, 8, 10 anys, doncs, aprendre a muntar una tenda, evidentment, quan són petits, amb l'ajuda, com deia, dels monitors i dels caps, però bé, és tot una aventura que ajuda a créixer.
Tot un repte d'aquests per fer-los independents, també, no? I per donar-los també capacitat per fer les coses per si sols. Parlaves tu ara, clar, en el campament també hi ha d'haver un lloc on anar al lavabo. A veure, aquest capítol és una mica... Mireu-vos-el tranquil·lament a casa, eh? El capítol on expliquem com ens hem de fer per anar al lavabo quan anem de campaments.
Jo ho adverteixo en el llibre, que allò, si estàs allò a punt de sopar, potser no és el millor moment per llegir el capítol, però clar, la gent em pregunta, però com és que dediques un capítol d'un llibre a fer pipi i caca als campaments? Bé, jo crec que qualsevol que hagi anat a campaments alguna vegada entendrà per què, perquè és un tema. És a dir, quan vius a la natura amb les coses bàsiques, precisament les petites coses, allò, la fisiologia humana té molta importància, el temps meteorològic, què menges... I també com
vas a la vaga, clar, com fas les teves necessitats. Podríem dir-ho més finament,
exacte,
però ja crec que ja no podem, eh?
Llavors, què passa? Que... per norma general, els campaments, el que es fa, el campament, es fa una latrina, que és, doncs, una excavació, una mena de rasa a terra, on, doncs, es van fent les necessitats i es va tapant amb terra, diguéssim, el que passa.
Fantàstic.
Això seria, amb això ja... Després, a partir d'aquí, cadascú...
La Rocío ja està satisfeta, ja s'hi veu.
Que s'ho imagini.
La Rocío ja s'hi veu.
Fins ara ho estava venent molt bé, això d'anar d'acampaments. Ara potser algú ja dirà, ostres, amb això ja no sé si firmo.
Ja ens hem situat, eh? Ja ens hem situat.
Sí. Això és el que tradicionalment s'ha fet. Ara també hi ha molts campaments que es fan amb terrenys que ja tenen vàters...
Però això ja perdem el glamour.
O vàters secs o altres tipus, diversos tipus de sistemes, diguéssim. Però sí, allò típic i tòpic és cavar una latrina el primer dia, no?, per deixar-ho preparat. I després, no m'extendré molt amb això, però l'evolució de les latrines al cap dels dies, quan la gent, doncs, les va fent servir, i bé, allò...
Bé, que... la naturalesa, l'estiu, ja ens ho podem imaginar.
Sí, sí,
les temperatures...
Sí, però vaja, el llibre intentem tractar-ho tot amb humor,
sí.
i riure una mica,
amb humor,
malament.
Amb humor ho fas i tant que ho fas, perquè clar, llavors arriba el moment en dius... Potser l'ordre no l'he fet el correcte, però també s'hi ha de menjar als campaments. I clar, m'expliques cada combinació que t'han explicat dels campaments, que déu-n'hi-do, eh? Elisenda, posa'ns en allò 4 exemples.
Clar, els campaments allò es feien uns menús, normalment hi havia els intendents, que eren uns joves, que normalment eren amics dels caps o monitors, o allò, el germà petit, o el típic amic que no sap què fer a l'estiu i l'enganyes perquè vingui amb tu de campaments i cuini pels nens durant una setmana o 15 dies. Llavors, clar, són joves aquests els intendents, els encarregats de cuinar, que hi posen molt bona fe i molt bon rotllo, però que potser no han fet un plat de macarrons en la seva vida. Però bé, els campaments es tracta que tots aprenguem a fer coses, no? I llavors això podries pensar, ostres, doncs el menjar deu ser horrorós i els nens no se'l mengen. No, perquè els nens tenen gana i perquè potser han fet un cim aquell dia o han jugat molt. I llavors el menjar dels intendents s'acostuma a trobar boníssim i, a més, et vols fer amic dels intendents, els hi vols caure bé, perquè si es pot repetir, doncs...
Clar, però hi ha unes combinacions una mica de mal de panxa,
si em preguntaves per això, perdó.
Sí.
Clar, no, a veure, normalment als campaments s'intenta fer un menú equilibrat i combinar una mica les coses. Però sí que és veritat que a vegades passa que l'últim dia, doncs, queda el que queda, el rebost, no? I llavors, doncs, o queda poca cosa i s'ha de combinar el que hi ha, o bé queda molta cosa i es decideix fer una mica una barreja per acabar amb tot. Llavors, jo vaig preguntar en aquesta enquesta que dèiem abans, sí, doncs, les coses més estranyes que la gent havia menjat. I havia, no sé, ara no recordo, però no sé si... magdalenes amb xoriço, fideus, sí, amb nocilla...
Sí.
Coses una mica estranyes. I un clàssic també que és fer servir colorant alimentari de cop un dia fer puré de patates de color blau, que és una cosa prou fàcil de fer i que els nens i nenes flipen, parlant malament.
No, parlant bé, que clarament s'ha entès. Clar, tenim aquestes coses que sovint poden generar algun mal de panxa, penseu a la latrina, que us explicàvem. Però clar, ara ho deies també, són molt importants els jocs, són molt importants fer cims, són molt importants el que passa, no?, durant aquests dies també, i això també ho destaques, totes les activitats i els jocs.
De fet, quan em deies abans què ha canviat i què no ha canviat, una cosa que potser no ha canviat tant és que el cau i l'esplai segueixen transmetent jocs tradicionals, jugar a matar, jugar a la bomba, jugar al picaparet, no sé si s'hi juga gaire, potser sí, però en tot cas els campaments sí que... Vull dir, si juga gaire...
El joc del mocador,
fora,
no?
Exacte, però als campaments se segueix fent. Les cançons, doncs fa 40 anys es devien cantar els esquirols, no? Després es van anar cantant altres coses, més endavant es cantaven els pets i Sau i l'Axambusto i tal, i ara, doncs, se segueix cantant els esquirols, se segueix cantant els pets i l'Axambusto, i també es canta, doncs, xarango als catarres, no? És a dir, que aquesta tasca de transmissió de la música en català que ha anat evolucionant però que se segueix també, o aquest Pujarem dalt dels cims o Vella Xiruca que escoltàvem, que també se segueix cantant, no? Llavors, clar, què fem als campaments? Doncs fem això, juguem a jocs de tota la vida, cantem cançons, hi ha molts moments de guitarra, de vella, de comunitat, fem rutes, de vegades... Fem cims, però també rutes, no? Hi ha campaments que són doncs, d'anar cada dia caminant un trosset i anar dormint a llocs diferents, o de fer descobertes d'altres realitats, no? I fem tallers, el típica samarreta tenyida, allò amb nusos, no? Que segur que molta gent recordarà, els collarets de pasta, les trenes al cabell així enrotllant fil, no? Totes aquestes coses que segur que molts i moltes hem fet en uns campaments o en un context així, no? Llavors, clar, són activitats que al final es fan amb poqueta cosa, no cal gaire material ni gaire cosa, no? Calen moltes ganes. Una altra cosa molt xula dels campaments també és això que es diu l'eix d'animació, no? Que és com una història, un tema que es desenvolupa durant tots els campaments i que lliga una mica totes les activitats i que motiva els nens i nenes, doncs això, no? Doncs ara som, no sé... pirates que busquem un tresor o som, no sé, exploradors o som el que sigui, no? Llavors ens disfressem i ho fem tot, tot es converteix en una aventura.
L'èxit d'aquest llibre, Elisenda, seria que aquest estiu hi hagués més campaments que mai a Catalunya?
De fet, jo crec que hi haurà més campaments que mai o hi haurà més gent al cau... com a mínim, de la que hi havia l'any passat, però això m'encantaria que fos pel llibre, però he de ser honesta, no. És perquè tenim uns caus i uns esplais que són la bomba en aquest país. I, per exemple, bé, jo parlo ara de dades de Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya, que és l'associació a nivell català de caus, d'agrupaments escoltes, doncs la més gran que hi ha, que jo hi vaig treballar 4 anys en comunicació allà, per tant, diguéssim que són propers, que estan aquí, tenen la seva aquí a Vall d'Oreig, I ells, les seves dades, ells tenen uns 15.000 membres, si no m'equivoco, entre nens i caps, i cada any pugen el nombre d'agrupaments per pobles i ciutats i el nombre de nens i nenes i de joves que en formen part. Per tant, això és una superbona notícia. No tinc males dades dels altres moviments, però vaja, jo diria que segur que tot això va a l'alça en contra del que es pugui pensar. A vegades hi ha gent que diu, ostres, però això no ha quedat molt antiquat? Però és el que dèiem abans, jo penso que té més vigència que mai, perquè viure el moment, fer comunitat, allunyar-nos de les pantalles i espavilar-nos, això fa molta falta.
Elisenda Rovira, moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la presentació.
A vosaltres, moltes gràcies.
Una abraçada molt forta.